vespre els núvols seran menys abundants i compactes al Ter Sud i a Ponent. També s'esperen precipitacions al litoral i al prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amics i amigues, com esteu? Nosaltres som a punt d'engegar el Sendes número 389, un programa que fem des de Ràdio Martorell i que podeu escoltar a més de 25 emissores sindicades a la xarxa de comunicació local. En 25 minuts, com sempre, us parlarem de tres continguts que repassem en el següent sumari. Començarem amb l'excursionisme. Ara, en línia, ens interessem per una web que acull més de 2.500 propostes per fer amb nens arreu de Catalunya. Espais naturals, rutes, parcs infantils, museus, granges, tradicions, activitats... No se'ls escapa res als companys del web sortiamnens.com. Parlarem tot seguit amb la seva ideòloga, la Clàudia Soler, qui ens dona més detalls i ens farà suggeriments. Senderisme. Avui el Xavi Tió comença un cicle que dediquem a la visita a tres accidents geogràfics que responen al mateix topònim, Gorg Negre. El primer el trobarem a Gualba, al Vallès Oriental. Descriurem la ruta i en farem fitxa tècnica. Viatges, quart capítol dedicat a l'illa de Pasqua. I podríem dir que a la gran traca o punt àlgid del viatge que ens està explicant el Jordi Canal Soler. Un episodi dedicat exclusivament als Moai, aquestes figures enigmàtiques que emergeixen vorejant la costa de l'illa de Rapa Nui. Tots els detalls en uns minuts. Què? No ens direu que no promet el programa d'avui, oi? Doncs veniu amb nosaltres i ho desgranem tot en tan sols 24 minuts. Va, que marxem. Avui ens endinsem en una pàgina web que difon el territori i les seves múltiples opcions i que ens sensibilitza amb les propostes adaptades pels més petits. Als seus creadors els agrada dir que són una mena de mini-Google infantil, en què les famílies poden trobar multitud d'activitats d'oci per nens i nenes. Una pàgina web feta des d'aquí i disponible en la nostra llengua. La posem en valor. Es tracta de sortiamnens.com. Sortiamnens.com és fruit de la idea de la Clàudia Soler. Tot va començar l'any 2006, quan la Clàudia va ser mare i va tenir molt clar que volia gaudir del territori juntament amb la seva filla. Així ens ho explicava.
Durant aquests dos anys vam recórrer bona part de Catalunya, vam investigar i vam descobrir indrets molt bonics i aptes per fer amb nens petits, i això ho continuem fent actualment. Volia sobretot sortir amb ella a la natura, que li toqués el sol, que descobrís el món, fer un miler de coses amb ella. I en aquell moment no hi havia una web que aglutinés aquesta oferta. I una mica el que vam fer a Sortir amb Nens va ser aglutinar l'oferta d'oci familiar infantil que hi ha a Catalunya, i per això ens agrada dir que som com un mini Google infantil. Hi ha moltes activitats per triar i remenar.
Triar, remenar, però també caminar, córrer, gaudir, embrutar-se, sortir de la rectitud del dia a dia. D'alguna forma reivindicar el dret a que els nostres infants s'embrutin, que es trenquin els pantalons, si convé, que juguin i que se sentin lliures per explorar, una mica més autònoms. D'alguna manera que recuperin aquella curiositat i il·lusió per descobrir el món que els envolta.
Penso que els nens i les nenes han de tenir contacte amb la natura, els ha de tocar el sol, els ha de tocar l'aire, han d'aprendre a respectar la flora i la fauna que hi ha, han de descobrir, per exemple, les formigues, els insectes, i en general així van aprenent a tenir consciència ambiental. La natura és com un gran espai d'aprenentatge enorme per consolidar els grans valors, els ajuda també a desenvolupar la imaginació i a ser més creatius, i fins i tot milloren l'equilibri, l'agilitat i la coordinació, doncs, quan van caminant per la muntanya.
Després de 12 anys, sortiamnens.com ja suma 2.500 propostes, recursos i idees per fer amb nens i nenes de 0 a 14 anys. Arreu de Catalunya, però també amb algunes que són del sud de França i d'Andorra. La cerca es pot fer per comarca i per municipi. Hi ha un mapa per seleccionar el lloc i que desplega les activitats que s'hi poden fer. El web, de fet, consta de 3 parts.
La primera part, on hi ha l'agenda amb espectacles, tallers, festes infantils i activitats temàtiques Doncs com poden ser de Setmana Santa, Halloween o Nadal. Una segona part és justament on proposem activitats per sortir amb nens, on trobareu excursions a la natura, trenets per anar amb nens, una secció de tobogans gegants que hi ha a Catalunya, parcs i jardins, museus, camins de ronda, rutes en bicicleta... Com veieu, l'oferta és bastant extensa. Sortides culturals, parcs aquàtics i d'aventura, granges d'animals, coves o, per exemple, excursions a cavall. I hi ha després un tercer apartat on parlem d'activitats per fer a casa, receptes de cuina fàcils per fer en família, jocs de taula, jocs de cartes, manualitats, una selecció de llibres per a infants de 0 a 14 anys, contes, cançons i també consells pels pares.
Un dels apartats que està molt agermanat en intenció amb aquest programa és el d'excursions amb nens i que, segons explica la Clàudia, és un dels que rep més visites. Això és el que ens hi trobarem.
La primera, sortides a la natura amb nens, on hi ha excursions i rutes per la muntanya. Camins de ronda amb nens per fer una bonica passejada en família vora el mar. Rutes en bicicleta per a nens, on trobareu vies verdes i camins adaptats per anar en bicicleta. Excursions a parcs i jardins, per jugar, per conèixer les plantes i les flors, parcs per passejar, parcs per anar en bici, parcs amb trenets, amb tobogans gegants, parcs on ens podem banyar o podem conèixer aus, per exemple. I l'últim apartat són les sortides culturals. Pobles amb encant, castells, parcs arqueològics, centres d'investigació...
També reben moltes visites apartats com el dedicat als parcs d'animals o granges per descobrir tot tipus d'animals. També una àmplia llista de museus, de parcs aquàtics i d'aventura. Es recullen consells de psicologia, remeis naturals, alimentació, tradicions catalanes i una guia de restaurants i d'allotjaments per anar amb els més petits de la casa. I com estem fent amb els nostres blogaires entrevistats, demanem a la Clàudia que ens faci un suggeriment. Volíem caldo, doncs dues tasses. La Clàudia ens n'ha fet dos. El primer és al Berguedà, a la Via Nicolau, al voltant del poble de Guardiola de Berguedà.
La Via Nicolau es va construir a principis del segle XX i servia per transportar fusta des de Xisclareny fins a Guardiola del Berguedà. I ara s'ha convertit en un camí planer i fàcil on podem anar amb els nens. En el seu traçat podem veure, per exemple, una vagoneta, com les que es feien servir per transportar la fusta. I hi ha diferents túnels i, sobretot, l'atracció estrella és la passarel·la del Nicolau, que és un pont penjant de 35 metres. La via està molt ben senyalitzada, combina pista de terra i pista asfaltada, i hi ha bancs al llarg de tot el recorregut doncs, per asseure'ns si volem descansar. També durant la passejada ens podem relaxar amb les vistes que ofereix el mirador de la vall del Bastareny.
Un dia per la via del Nicolau es pot complementar, com explica la Clàudia, amb la visita al monestir de Sant Llorenç, just a sobre de Guardiola, i amb una caminada al naixement del riu Bastareny, aquesta ja una mica més exigent. I saltem de comarca. La segona proposta és a Osona, al Bosc Encantat de Gurb. El trobarem just abans d'arribar a la parròquia de Sant Andreu de Gurb.
És un petit recorregut pel bosc que segueix el torrent del Sitjar, i al llarg de l'excursió hi ha rètols de fusta que ens indiquen, per exemple, el nom de les plantes, el nom dels arbres. És un petit bosc que no té un recorregut circular. Per tant, si volem veure tots els animals, el primer que veurem és el drac de Komodo. Doncs a partir d'aquí haurem d'agafar primer el camí cap a l'esquerra. Quan arribem fins al final hi ha un caminet que porta fins al castell i la creu de Gurb. I després heu de recular i agafar el camí de la dreta. La ruta no és massa llarga, però sí que és veritat que ens podem entretenir molta estona veient i descobrint els diferents animals i les escultures de fusta que hi ha. Algunes d'elles juguen amb l'aigua. Recordeu també que mirin cap amunt, ja que els arbres hi amaguen molts secrets. També amaga, doncs, passeres, dracs, fades, un forn d'obra...
Totes dues propostes estan ben detallades per la Clàudia Soler i col·laboradors a sortiamnens.com, un web que demostra que tenir infants no ha de ser sinònim de tancar-se a casa, sinó de fer que els més petits descobreixin el territori i les seves possibilitats al costat dels adults.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Ja sabeu que en aquest programa, en els Sendes, ens agrada fer senderisme i ens agrada fer cicles. I com que ens agrada fer cicles, doncs avui n'encetem un dedicat al món del senderisme, el Xavi Tió, que ja el tenim aquí fregant-se les mans. Xavi, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
Molt bé, comencem un cicle, precisament avui, sí, que ens portarà cap a un altre tipus d'accident geogràfic. Fa poc parlàvem de les escletxes, o les esquerdes,
sí.
I avui en parlem d'un altre que també és molt bonic, molt interessant i molt atractiu de cara als excursionistes.
Ah, exacte, doncs si a la proposta de la setmana passada parlàvem de salts d'aigua i de gorgs, Avui continuem amb el tema aquàtic i encetem una sèrie de tres propostes que tenen el mateix nom. M'explico. Igual que a la geografia catalana trobem diversos estanys redons o diversos estanys llongs...
O colls d'Ares.
Això, o coll de Pal, o coll de Jou, doncs també trobem més d'un gorg negre. I aquest és precisament el fil que ens lligarà a les tres següents excursions que us proposarem en successius programes. Farem una volta per diverses comarques. Avui anirem al Gorg Negre de Gualba, al Vallès Oriental, però ja tocant a la Selva. I en següents edicions dels Sendes parlarem del Gorg Negre de Santa Cecília de Voltregà, a Osona, i posteriorment del Gorg Negre del riu Gaià a Querol, a l'Alt Camp.
Avui, com us dèiem, comencem per aquest que es troba a la subcomarca del Baix Montseny.
Just. Comencem amb el Gorg Negre de Gualba, a la Riera de Santa Fe, a capçalera de la Riera de Gualba, que es despenja del pantà de Santa Fe a la falda del Turó de l'Home i de les Agudes. Anem cap a la subcomarca, com deies, del Baix Montseny, en concret, poc més amunt de Sant Celoni, abans d'arribar a Riells i Viabrea o a Hostalric. Just passar a Gualba, de baix tenim el trencall cap a Gualba, on arribem en 4 quilòmetres. El que fem és traspassem tot el poble i a la part nord hi trobem, indicada, una pista molt ben condicionada que ens portaria a Riells pel coll de Canyelles. És el camí vell de Gualba. L'hem de remuntar uns 2 quilòmetres i mig, aproximadament, fins a un punt on arrenca a l'esquerra una pista secundària en desús, en baixada. Aquí deixem el cotxe i agafem aquesta pista que dèiem, i quan arribem a la pista principal de sota anem a la dreta planejant fins a arribar a l'esplanada d'una antiga pedrera on hi ha el mirador del Salt de Gualba. D'aquí surt un senderó que ens porta a la base del Salt, al punt on trobem l'esplèndid Gorg de la Goja, i al damunt el preciós Salt de Gualba en forma de cua de cavall molt ample que es despenja per entre roques granítiques. Aquí el que fem és recular un trosset miqueta al camí i acabem de baixar a la Riera de Gualba, el lloc on hi ha la central número 3 de les diverses centrals hidroelèctriques construïdes a la Riera de Gualba o de Santa Fe. Traspassem la riera i, per la pista d'accés a la central, passada una cadena, arrenca un sender marcat com a PRC211, que ja no deixarem fins al final de l'excursió. Aquest camí, en pujada molt forta per entre bruc i arbossos i traspassant diverses vegades la canonada forçada que alimenta la central, ens porta al coll de Ses Figueres, 300 metres per sobre de la central. Aquí el camí s'aplana i, després de passar un trencall indicat, ens porta fins a la central de dalt, en un racó molt bonic, amb una petita presa i els arbres inclinats damunt l'aigua, un racó preciós. El que fem aquí és recular també un trosset fins a aquest trencall que havíem dit. Ens s'acosta al polvorí, són les restes d'una construcció, d'on arrenca un senderó que ens mena a la Creu Gran. És col·locada en un turó rocallós, encinglerat sobre la riera, amb el gorg de la resclosa a plom sota nostra. D'aquí el que fem és acabar de baixar a la riera i anem a desembocar ben bé a la resclosa. És un gran gorg circular a la base d'un salt similar al de Gualba, així en forma de cua de cavall, també pendent suau per sobre de roques. Tot i que el lloc és bonic, no ens hem de quedar aquí. El que hem de fer és remuntar la riera un centenar de metres fins en un petit engorjat per on es despenja un altre salt d'aigua en diagonal que forma el Gorg Negre. Allargassat, petit i profund, completament encaixonat entre parets granítiques verticals, al damunt de les quals hi veiem la creu petita, de ferro, igual que la primera. És un racó excepcional on l'aigua s'escola plàcidament i que convida a la serenor i al bany, si és època. Aquí el que fem és desfem el camí fins al gorg de la resclosa, baixem aquest trosset i llavors el que fem és traspassem la riera per un sender que al poc es converteix en pista. Planegem enllà, la vall s'obre i arribem de seguida al Suro Gros o Suro de la Pedra, una excepcional alzina surera grandiosa que creix al mig d'un bloc de granit partit precisament pel mateix arbre. Per la mateixa pista, que és el camí de Can Prat, tenim un tros planejant, veiem a sota el llit de la riera el Gorg de la Goja i el Salt de Gualba, per on havíem passat a l'anar, fins que trobem un trencall indicat que per la dreta ens baixa una altra pista, també entre Soreres i Souló Relliscós. La pista fa uns revolts per entre bosc de ribera, creua la capçalera d'una torrentada i desemboca al camí vell de Gualba, la pista on tenim el cotxe un quilòmetre més avall, per completar aquesta circular tan variada i interessant.
Doncs una excursió molt interessant, que a més, com dèiem, és a prop del PRC 211, si no vaig errat, i que, si seguíssim recte, arribaríem a Santa Fe. No està pas tan lluny, eh?
Sí,
no està pas
tan lluny. Aquest PR, poc més enllà, arriba, com de, bé dius, al pantà de Santa Fe. Nosaltres ja no hi acabem d'arribar, per això.
Doncs bé, una excel·lent proposta que, com sempre, té la seva fitxa tècnica i que anem a repassar-la. Longitud de la ruta.
Doncs estem parlant d'aproximadament uns 8 quilòmetres, no és massa llarga.
Desnivell?
Uns 450 metres només de desnivell positiu.
Temps?
Unes 5 horetes efectives, xinxano.
Grau de dificultat?
Jo li posaria un 2/5, més que rep el tros de pujada forta entre les dues centrals hidroelèctriques.
I vinga, documentació, cartografia.
De cartografia tenim el mapa Montseny de l'editorial Alpina, és una carpeta amb dos fulls, escala 1-25.000, i tenim també un munt d'itineraris a Wikiloc d'aquesta proposta que us hem fet avui.
Gràcies, Xavi, i fins la propera.
A reveure!
Sendes. Hola, em dic Jordi Canal Soler, escriptor, fotògraf i viatger, i us seguirem explicant el viatge que vaig fer per l'illa de Pasqua, tot descobrint alguns dels racons més interessants d'aquesta illa, l'illa més remota de tot el món.
Senyores, senyors, amics viatgers, arriba als quaderns la principal atracció de l'illa de Pasqua, els Moai. Dediquem el capítol d'avui a aquests grans monuments que, en nombre aproximat d'un miler, es troben al voltant de la costa de l'illa més remota del planeta. Sobre la seva possible gènesi, l'arrel cultural que els va portar fins allà i moltes coses més, ens en parlarà en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor especialitzat en viatges, que és autor del web www.jordicanal.com i que durant aquestes setmanes ens està descrivint amb minuciositat el que és un dels indrets més fascinants del món des d'un punt de vista cultural i antropològic. Els Moai, els grans protagonistes de l'illa de Pasqua, avui als quaderns del viatger.
Hip, hip, hoi! Hip, hip, hoi!
Doncs el Rapa Nui és un poble polinesi amb estreta connexió a nivell lingüístic amb Tahití, parlant una llengua que s'assembla bastant i ells quan viatgen cap allà s'hi entenen força, no? I a la vegada també és també d'on van veure més quan van haver de reconstruir la seva pròpia cultura. Amb això que hem explicat de les ràtzies pirates i després les malalties, el fet de que es quedessin amb 111 persones únicament, clar, això va limitar moltíssim doncs, el que és el bagatge cultural que poguessin tenir. De manera que quan després han buscat els referents polinesis, el primer lloc on han anat és a Tahití. Però sobretot el que notes amb el poble Rapa Nui és un poble que ha hagut de lluitar, primer amb la malaltia contra els pirates, però després també contra fins i tot la imposició del govern de Xile. Va haver-hi un tractat el 1888 en què els Rapa Nui acceptaven el govern de part de Xile, però en realitat ells, segons el que diuen ells, no acceptaven que es quedés amb les terres. Cedien la governabilitat però no les terres, i en canvi els xilens diuen que no, que també anava inclosa les terres, i el que van fer va ser subarrendar-la a una companyia, que era la companyia explotadora de la illa de Pasqua, que va decidir convertir-ho allò en una granja d'ovelles, apartant els Rapa Nui de les seves terres, concentrant-los a Hangaroa, que és la capital, i des d'aleshores doncs, els Rapa Nui han estat lluitant perquè es reconegués la seva independència, la seva cultura, la seva llengua, i sobretot intentant recuperar aquesta consciència del poble polinesi. Els moai, són espectaculars. Hi ha una paraula que ho defineix, no? De fet, hi ha un lloc que és molt i molt especial, que per mi doncs és de les coses que s'ha de fer sí o sí si vas a l'illa, que és anar a Ahutungariki, és l'altar sobre el qual es posaven els moai, i aquest és el més gran. N'hi ha fins a 15. 15 moai que estan, doncs, tots ells d'esquena al mar, perquè el que feien era protegir els poblats que estaven a terra, i està reconstruït, perquè als anys 60 va haver-hi un maremoto, un tsunami que se'ls van dur a tots, però està reconstruït, estan perfectes, i és un lloc que es pot visitar a la sortida del sol. Arribes allà cap a les 6:30, així del matí, a les 7 obren, i quan arribes t'asseus i mica a mica vas veient com el cel estrellat, que és un cel perfecte, que no hi ha contaminació lumínica, doncs es veu totes les estrelles, no? Veus allà la Via Làctia que va mica en mica cada cop aclarint-se més i més i més, el cel doncs va agafant els diferents colors des del negre fins al blau cel, i mica en mica doncs el sol veus que surt de darrere del Poike, que és la muntanya que hi ha al costat, i va il·luminant l'esquena dels diferents moais, no? Tots alineats i mirant-te fixament perquè tu estàs davant d'ells, no? Hi ha un silenci sepulcral perquè tothom està contenint la respiració veient aquest espectacle, que és absolutament fascinant. El número de moai, en realitat, que alguns diuen 800 i d'altres 1.100. Depèn una mica de què es considera moai, de si se sumen només els de l'illa o se sumen també els que hi ha fora de l'illa. A l'illa pròpiament també n'hi ha moltíssims, però alguns d'ells estan amagats, soterrats per la pròpia erosió del Ranuraraku, que els ha cobert, i per tant encara no s'han descobert tots, no? Aproximadament n'hi ha segur més de 1.000, però depenent de quins es comptin, doncs es considera una quantitat o una altra. Tots ells, com deia, eren per protegir els pobles. I els pobles eren al llarg de la costa perquè principalment havien de viure de la pesca. De fet, avui en dia, encara, a part del turisme, gran part de la població viu o bé dels petits horts que tenen, on cultiven patates, moniatos o fins i tot taro, un tipus de cultiu polinesi, però també, doncs, sobretot de la pesca. Tenen barques, se'n van a pescar, també és una mica pesca de subsistència. Pesquen el que poden i fins i tot si al veí li falta, doncs es reparteixen la tonyina i així doncs saben que quan vagin maldades, doncs potser el veí també els ajudarà. Dels moai, possiblement, hi ha uns quants llocs que són molt representatius. Primer, segurament, és Ahutungariki, per aquests 15 que hi ha. Després, també, el Ranuraraku, perquè n'hi ha moltíssims amuntegats en diferents posicions, perquè la pròpia erosió doncs, els ha anat movent amb la terra. Però hi ha un lloc especial que a mi també m'agrada molt, que és Ahuakibi, que es troba al centre de l'illa. Normalment, sempre aquests ahu i aquests moais es troben a la perifèria, i en aquest cas, a Ahuakibi es troben al centre, perquè aquí doncs, hi havia un poblat, de manera que els moai que estan davant d'aquest poblat, en realitat, estaven com mirant al mar. De manera que es diu que són els únics moai que estan mirant al mar. No? Són 7, i hi ha una llegenda que els associa amb els 7 missatgers que van anar a investigar si aquesta illa existia o no, que va enviar el rei Hotumatua. Sí que és un lloc que, a més, també a nivell fotogràfic és molt interessant, perquè pots veure aquests moai que estan allunyats del mar, i és l'únic lloc on aquí es podrà veure. De manera que per fotografiar doncs, un moai amb el costat d'una muntanya, doncs, és el lloc més interessant. Aquests moais tenen una forma molt hieràtica, tenen els trets facials bastant ben fets, un nas bastant allargat, el mentó, les orelles llargues, també hi ha diverses llegendes dels orelles llargues, que eren segurament una manera d'envellir el cos, especialment per la classe dirigent, els adikis, de manera que és per això que es diu que els moai són en realitat representacions divinitzades dels caps de les tribus que doncs, morien. i aquests moais sempre es disposaven a sobre d'una plataforma de pedres, que són els ajos, on a la vegada aquestes plataformes tenien petits nínxols on hi enterraven ossos. Era com si fos el cementiri. I en el poble polinesi realment la gent no enterrava els seus cadàvers, sinó que els deixava podrir, i l'important eren els ossos i el que feies amb aquests ossos, no? De manera que el lloc on s'enterressin els ossos adquiria un poder humana, una força superior.
I ja us avancem que encara ens han quedat unes quantes cosetes per explicar-vos sobre l'illa de Pasqua, però serà en el proper programa. El Jordi Acosta, l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i un servidor, Jaume Monés, us diem adeu. Recupereu aquest i anteriors continguts a través del web de la xarxa a la carta /sendes-radio. I sobretot feu bondat i comenceu a omplir la vostra llibreta d'activitats futures amb senderisme, sortides d'excursió i molts viatges. Sigueu bons, gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona ruta.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll